previsió és que la Generalitat no renovarà el concert previsiblement pel motiu de que l'escola es vol mantenir en la seva identitat de segregar els nens, i llavors ens trobem que augmentaran molt considerablement les quotes.
Ellos calculan que habrá entre un 10 y un 15% de personas afectadas que no podrán pagar de ninguna manera. Entonces, si un 80 o 85% es un porcentaje de Hospitalet, en Hospitalet la afectación va a ser bestial.
Ni hay pares que no están de acuerdo de una manera, ni hay pares que no están de una otra manera. Es buscar una solució que li agradi a la majoria.
N'ha dit entre les famílies del Pineda i del Xaloc després que els centres els hi hagin comunicat un pla de refundació per preservar la segregació per sexes que comportaria una pèrdua del concert econòmic amb la Generalitat. Això suposaria un augment de les quotes que les famílies veuen complicat assumir. Per això s'han unit per aturar una possible privatització dels centres. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta qüestió. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Després de 2 anys del seu naixement, la cooperativa d'habitatge La Junta ja compta amb 8 propietats i dona llar a 130 de persones. Aquesta setmana han realitzat un taller de serigrafia. Les samarretes que han creat les posaran a la venda per recaptar fons que permetin ampliar aquest parc d'habitatges. La Casa de la Música de l'Hospitalet obre una nova convocatòria d'ajuts a la creació musical destinada a bandes, col·lectius i músics emergents. El termini per presentar-se finalitza el 15 de desembre. Les propostes seleccionades podran elaborar el seu propi videoclip i participar en festivals de referència com el Mercat de Música Viva de Vic o la Fira Mediterrània de Manresa. La penya madridista de Belviche ha estat la seu de la presentació a Catalunya del llibre Anatomia de un Negreirato, una publicació que relata amb tot humor algunes de les claus del cas Negreira i la implicació amb el Futbol Club Barcelona. Els col·legis Pineda i Xaloc han anunciat que volen mantenir l'educació diferenciada per sexes, encara que això pugui comportar la pèrdua del concert educatiu i també un augment de les quotes. Una situació que ha generat malestar entre algunes de les famílies que s'han reunit per expressar la seva preocupació davant el que consideren una privatització dels centres.
Descontentament entre les famílies del Xaloc i el Pineda. Prop de 80 mares i pares s'han reunit després de conèixer el pla de privatització dels centres, que implicaria pujar les quotes gradualment. I és que, amb tota probabilitat, les dues escoles concertades s'hauran de privatitzar perquè amb dues direccions volen mantenir la separació dels nens i nenes a l'aula. De fet, encara que els col·legis demanaran la renovació del concert a la Generalitat, la normativa no permet subvencionar els centres que segreguen per sexes.
La previsió és que la Generalitat no renovarà el concert previsiblement pel motiu de que l'escola es vol mantenir en la seva identitat de segregar els nens, i llavors ens trobem que augmentaran molt considerablement les quotes.
Les famílies asseguren que ni Pineda ni Xaloc han tingut en compte les seves opinions. Algunes aposten per implantar un model mix amb nens i nenes a les aules per poder mantenir el concert i les quotes actuals.
Entiendo que los niños y las niñas tienen forma de desarrollarse de manera diferente y sé los beneficios que tiene una educación así, pero estamos en un mundo que ha cambiado. Hace 60 años esa era la solución, ahora mismo podemos cambiar y podemos rediseñarnos y seguir siendo los mismos valores, los mismos principios, la misma educación. Hace 100 años las mujeres no podíamos votar, hace 100 años las mujeres no podíamos estudiar, todo eso ha cambiado porque esto no puede cambiar también.
D'altres són partidaris de buscar solucions intermèdies que mantinguin part de la identitat fundacional dels centres.
N'hi ha pares que no estan d'acord d'una manera, n'hi ha pares que no estan d'una altra manera, hi ha pares que pensen que això és polític, hi ha pares que no. És buscar una solució que li agradi a la majoria. En assignatures determinades, com educació física, oratòria, llenguatge, tecnologia, taller, les que estan realment aprovades de que tenen un benefici, l'educació diferenciada, fer-les, i les altres, fer-les mixtes.
Asseguren que si el pla de privatització tira endavant, moltes famílies no podran fer front a l'increment de quotes. Alerten que la marxa d'alumnes a d'altres centres de la ciutat comportaria problemes per matricular-se i unes sobreràtios encara majors. Per això demanen més temps per buscar alternatives.
Ellos calculan que habrá entre un 10 y un 15% de personas afectadas que no podrán pagar de ninguna manera. Entonces, si un 80 o 85% es un porcentaje de Hospitalet, en Hospitalet la afectación va a ser bestial. Salen de ese colegio tantos niños que no pueden acogerlos en otros centros escolares de Hospitalet, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Cómo va a solucionar ese ratio? Que nos dejen un año o dos de demora y poder haciendo la transición de los niños y niñas que salgan de esos centros y que puedan reubicarse en otros colegios.
Ara les famílies s'emplacen a mantenir una reunió amb els dos centres i explorar solucions. També volen exposar la situació al Consell de Districte de Bellvitge-Gornal d'aquest dijous.
Sobre aquesta situació, els col·legis Pineda i Xaloc han emès un comunicat on asseguren que la direcció del centre sol·licitarà al Departament d'Educació el concert per a les etapes d'infantil, primària, ESO i batxillerat que s'han de renovar enguany i que, segons el departament, corresponen 7 milions d'euros per a dos centres. En paral·lel i davant d'un possible escenari de no renovació del concert, posaran en marxa un nou pla de refundació de l'escola per mantenir el model d'educació personalitzada diferenciada entre nens i nenes. També asseguren en aquest comunicat que per fer que el projecte de Pineda i Xaloc sigui sostenible i viable econòmicament, s'unificarà el programa educatiu dels dos centres i alguns espais compartits. Per últim, i en cas que no es renovi el concert, s'incrementaran les tarifes escolars de manera gradual fins al curs 2030-2031. Els dos centres han obert un canal de comunicació amb les famílies per tal que puguin adreçar els seus dubtes i qüestions. Els mitjans de comunicació de l'Hospitalet ens hem posat en contacte amb Xaloc i Pineda, però han declinat fer declaracions. L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts reprendrà les classes a la seva seu del Gornal. Ho farà el 9 de desembre, un cop finalitzades les obres de millora de l'estructura de l'edifici. El trajecte es farà des de l'espai provisional on són ara el CENFO fins a l'edifici de l'Avinguda de Vilanova de l'1 al 5 de desembre. Aquesta serà una setmana que no serà lectiva, és a dir, seran sense classes per tal que es pugui moure tot el material i es puguin preparar els espais. Recordem que l'EMCA fa les classes en aquest espai provisional des de novembre del 2023. Quan va haver de desallotjar el seu edifici per una esquerda i algunes fissures en unes parets de la planta baixa de l'escola. La Mesa Estatal pel Blindatge de les Pensions ha convocat avui mobilitzacions arreu d'Espanya per reclamar que el sistema públic de pensions estigui plenament garantit. A l'Hospitalet la concentració ha estat a la plaça de l'Ajuntament, on també s'ha reclamat una reforma de la Constitució que no allargui més l'edat de jubilació i eviti qualsevol possibilitat de privatització de les pensions, sigui quin sigui el govern que governi.
Que las pensiones sean públicas y que entren en la Constitución para que ningún partido o gobierno que entre las pueda tocar. Porque así sabremos que las pensiones, que es algo público, que es para todos como es, con plenas garantías como las tenemos. Porque las estamos pagando nosotros, que no nos olvidemos que las pagamos de nuestro sueldo. ¿Por qué lo tienen que vender si es nuestro? Nos preguntan si lo queremos que lo vendamos. Recogemos los dividendos de esa venta, ¿no? Si nosotros siempre somos los que pagamos, pero los que no recibimos nada.
Només 4 de cada 10 homes joves a Catalunya veuen preferible la democràcia com a sistema. Així se'n desprèn de l'enquesta que ha fet pública l'Institut Català Internacional per la Pau. De tot plegat, avui en volem parlar amb un dels coordinadors d'aquesta enquesta, el politòleg de la Universitat de Pompeu Fabra, Toni Rodon, que ens acompanya a l'altra banda de la pantalla. Bona tarda, Toni, gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda, què tal?
Com comentava, aquesta enquesta recull que 4 de cada 10 homes d'entre 18 i 24 anys veuen preferible, com deia, la democràcia a qualsevol altre sistema. I pel que fa a les dones, hi ha una lleugera diferència, però en tot cas, en tots dos casos, les franges joves queden per sota de les dades de la població en general, que situa un 64% que veu la democràcia com a sistema preferible. A què creieu que es deu tot plegat? Si la desafecció política seria una de les raons d'aquestes dades?
Sí, la veritat és que les dades, òbviament, no donen per un titular massa encoratjador perquè la democràcia, diguéssim, bona part de la societat, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, li hem atribuït, diguéssim, un caràcter èticament o normativament més elevat que altres sistemes més autoritaris i dictatorials, i hauria de ser així, si em permeteu la meva opinió, no? En tot cas, aquí és un fenomen que no acabem d'entendre del tot, amb tota sinceritat, des de l'acadèmia, i que jo crec que barreja un parell de titulars. Un, efectivament, seria el negatiu, no? el més negre, en el sentit de que el futur per a molts joves, particularment ells en comparació amb elles, doncs el veuen com a, no democràtic, és a dir, que creuen que hi ha altres sistemes, tenen una preferència sincera per sistemes que no són del tot democràtics i per tant, els seus valors més autocràtics o autoritaris o dictatorials fins i tot es poden anar imposant. Això seria la interpretació, diguéssim, pessimista de la qüestió. Però també hi ha una altra interpretació, que no vol dir que sigui optimista, sinó que és lleugerament menys pessimista, que és que aquests joves, sobretot ells, tenen una concepció de la democràcia, no tan mínima, sinó més aviat aquesta idea de que el sistema no està proveint un benestar suficient doncs, per la seva actualitat, pel que s'esperen de cara al futur, etc. I, per tant, demanen una miqueta més del sistema democràtic. Dit d'una altra manera, com que la vida no els va bé, com que tenen pessimisme de cara al futur, una forma de respondre a aquesta pregunta, pensen més aviat en el rendiment que la democràcia els dona i no tant perquè estiguin en contra intrínsecament de votar i de les eleccions. Òbviament, quina d'aquestes interpretacions acabarà prevalent, doncs depèn una mica de com evolucioni el rendiment de la democràcia en el futur.
Sobre aquesta mateixa també franja d'edat, aquesta edat jove, hi ha una altra dada que també crida l'atenció, que és que el 27% dels homes joves consideren que la violència masclista és un invent del feminisme, mentre que un 60% opinen que el feminisme està perjudicant les relacions entre persones de diferents gèneres. Aquestes dades també posen sobre la taula el que comentaves, aquesta tendència d'aquesta alça d'actituds reaccionàries, especialment entre els joves?
Sí, de fet, les actituds reaccionàries arreu d'Europa entre els joves i sobretot entre ells, entre els homes joves en comparació a les dones joves, es poden donar en diferents dimensions. Per exemple, hi ha alguns contextos en què la qüestió climàtica entre els homes joves doncs, és una qüestió que tenen molt en compte i reaccionen de forma molt negativa. En d'altres contextos hi ha la qüestió de la immigració, que en el nostre context, doncs, en certa manera, també passa, però no és tan o no surt de forma tan important. En el cas del nostre context, la qüestió de la igualtat de gènere i les polítiques de gènere i la percepció que molts homes joves tenen respecte a aquesta política doncs és negativa. Òbviament no és tots els homes joves, estem parlant d'un 25-30% de la població en funció de les enquestes, per tant, un de cada quatre, però sí que és veritat que va una mica en aquella línia, en aquella idea de que una part dels homes joves han reaccionat en contra o negativament al discurs de les polítiques d'igualtat i hi ha moltes polítiques que s'han fet. Amb això, òbviament, no vull donar la culpa a certes polítiques o les polítiques que s'han fet, ni molt menys, perquè molts d'aquests joves el que tenen és una percepció de que aquestes polítiques no els van bé i molt sovint és una percepció induïda o alimentada per determinats discursos a les xarxes socials, però també entre alguns partits polítics.
De tot això que estem parlant, Toni, hauria de fer reaccionar aquestes dades com una senyal d'alarma, especialment a les administracions públiques? Les hauria de fer reflexionar aquestes dades que es posen sobre la taula?
Sí, bé, aquí, òbviament, si m'ho preguntes a mi, la resposta és que sí, perquè davant d'un fenomen així podria haver-hi dos tipus de resposta. No? La primera resposta és que bé, la gent pensa com pensa i que, per tant, no cal posar-nos-hi i tot plegat ja farà el seu curs. Això seria una visió un pèl més liberal dels sistemes democràtics que tenim i fins i tot pot ser legítim en alguns casos. Però jo, en aquest cas, si m'ho pregunta, seria l'opinió de dir doncs, que hi ha certs valors comuns, que òbviament un pot ser conservador, liberal, d'esquerres, de dretes, el que sigui, però que perquè les societats funcionin com tots creiem que han de funcionar, hauria d'haver-hi certes línies vermelles doncs, que no s'haurien de traspassar. No? I en aquest cas, un dels avantatges si girem una mica la truita d'aquesta franja d'edat, que aquesta franja d'edat pensi així, és que encara és aviat. No? I això què vol dir? Doncs que de la mateixa manera que avui pensa així, també doncs, el seu sistema actitudinal, de comportaments, de pensament, de valors s'està formant i, per tant, res vol dir que segueixi pensant així en el futur. És a dir, que encara es poden fer intervencions, encara es poden fer petites passes, sigui al sistema educatiu, en la família, en la societat, en qualsevol lloc, per fer doncs, que determinats discursos reaccionaris desapareixin o, en tot cas, es mitiguin de cara al futur. Per tant, totes les intervencions que vagin en aquest sentit, òbviament, a mi em semblen positives.
I ja per acabar, Toni, també et volia preguntar en aquest cas sobre l'àmbit social, que també doncs, fa referència a aquesta enquesta, de les principals precaucions de la preocupacions, volia dir, de la ciutadania sobre la delinqüència, també la crisi econòmica, les emergències climàtiques i d'altres qüestions, però concretament pel que fa a la seguretat, un 63% defensa l'enduriment de les penes com a recepta per reduir la criminalitat, però quan es pregunta sobre si està disposat a perdre algun dret o llibertat a canvi de més seguretat, la majoria dels enquestats ho rebutgen. Què posa sobre la taula aquesta doble interpretació en aquesta qüestió?
Bé, la primera cosa que poso sobre la taula, diria jo, és la contradicció que sovint ens trobem els politòlegs quan analitzem l'opinió pública i aquella idea de que en funció de com preguntis la qüestió o la temàtica, doncs algunes actituds tendeixen a emergir més que d'altres. En tot cas, aquí la contradicció o la contraposició és en dos elements. Un, en relació a la llibertat. La llibertat és un valor que, per bé o per mal, això cadascú està molt assentat dintre les nostres societats i, per tant, qualsevol mesura que vagi a minar o laminar aquesta llibertat, la gent ho veu de forma més aviat negativa. El que veiem també és que aquesta idea de llibertat o de la llibertat de poder fer alguna cosa, en els últims anys s'ha posat molt en contraposició amb aquesta idea més punitivista del que cal fer per aquells doncs, que se surten de l'ordre social i no acaben de comportar-se com hom esperaria que ho fessin. I una de les coses que posa sobre la taula d'aquesta enquesta de l'ICIP que s'ha publicat recentment és precisament el que dèieu, no? Que aquestes actituds més punitivistes, doncs, vinguin d'on vinguin, algú dirà que venen d'una realitat, altres dels mitjans de comunicació, altres de partits polítics o de qualsevol altra font, doncs aquestes actituds punitivistes cada vegada doncs, van escampant-se una miqueta més i hi ha una part important de la societat que el primer que respon quan es parla de delinqüència o de crims o de qüestions més de seguretat és doncs, aplicar doncs, una mica més de mesura a les persones que han comès aquests actes.
Doncs Toni Rodon, coordinador d'aquesta enquesta, també politòleg de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per atendre'ns i seguirem pendents i una mica doncs, destriant doncs, totes aquestes dades que ofereix aquesta enquesta sobre aquestes qüestions que acabem de parlar ara mateix. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
I parlem ara de la cooperativa d'habitatge de les Juntes, que ja compta amb 8 propietats i dona llar a una trentena de persones després de 2 anys del seu naixement. Aquesta setmana han realitzat un taller de serigrafia. Els fons que n'obtinguin de la venda de les samarretes aniran destinats a adquirir més pisos.
Amb un taller de serigrafia, la cooperativa d'habitatge de les Juntes s'ha reunit part de les sòcies que aporten i reben ajuda de l'entitat. Les samarretes que després venen formen part dels fons per adquirir pisos del mercat immobiliari especulatiu i oferir-los a preus assequibles per veïns vulnerables. En aquests 2 anys de vida, la Junta ja compta amb 8 propietats i dona llar a una trentena de persones.
Y yo ya llevo unos 4 meses allí y estoy muy contenta porque ya no estoy preocupada, sufriendo porque dónde voy a amanecer. Muchas veces yo dormí en una banca, muchas veces amanecí en pleno tiempo de frío por ahí por Plaza Española, por ahí me tocó amanecer. Pero estoy muy contenta porque allí en la habitación no tengo que pensar a dónde me voy a ir mañana. Tengo un lugar seguro donde estar, tengo un lugar seguro donde de prepararme mis alimentos y tengo un lugar seguro donde tener mi baño, mi aseo, mis cosas, de verdad, y el coste es muy bajo, muy asequible.
La Junta recupera els pisos en mans de fons voltor que especulen en blocs sencers, especialment el Samuntà. Allà la cooperativa s'ha trobat amb un parc d'habitatge molt deteriorat.
És un parc d'habitatge que no ha tingut manteniment. I clar, bueno, vull dir, això ens ho hem trobat i ens hem trobat com condicions que, bueno, que crec que no són dignes per les famílies i bueno, fer front a això, doncs, a modificar instal·lacions elèctriques, a finestres i sistemes d'aïllament, banys, cuines, és doncs, el procés en el que estem ara.
Cada cop més afectats troben en les Juntes una última esperança de no acabar al carrer.
Yo lo que estoy esperando es pues poder tener un piso, que la cooperativa tenga el suficiente capital como para acceder a más vivienda y poder tener un sitio donde poder estar tranquila y poder hacer mi vida, porque ahora somos jóvenes, yo tengo particularmente 24 años, ya te digo, he crecido y he nacido en este barrio y he estado toda mi vida y me gustaría que mis hijos siguieran estando en este barrio y cuidándolo tanto como lo he cuidado yo.
Ellos han sido los únicos que nos han dado como un poquito de luz en esta oscuridad, porque el ayuntamiento no cierra las puertas, servicios sociales no cierra las puertas, Habitatge no cierra las puertas y somos familias con niños que necesitamos un techo.
Ara, les organitzadores esperen que el futur Pla Local d'Habitatge impulsi projectes com el de les Juntes per adquirir més propietats.
La Casa de la Música de l'Hospitalet ha obert una nova convocatòria d'ajuts a la creació musical destinada a bandes, col·lectius i músics emergents. La convocatòria estarà oberta fins al 15 de desembre i representa una oportunitat per explorar, créixer i connectar dins el sector musical.
acompanyar artistes i grups en el creixement de les seves carreres. La Casa de la Música ajuda en la difusió de propostes artístiques, enregistrament en estudi, producció de directes i composició en col·laboració amb la Fundació SGAE.
Moltes vegades el que els hi falta als grups emergents, a banda dels recursos, perquè òbviament gravar un videoclip o preparar un directe val uns diners que no tenen, a vegades el que els hi falta també és una mica d'acompanyament per ensenyar-los com introduir-se en aquesta indústria musical, en el sector, i com poder, això que deia abans, de professionalitzar les seves propostes.
Les propostes seleccionades podran, d'una banda, elaborar el seu propi videoclip per tenir més presència a les xarxes, i de l'altra, podran participar en festivals de referència, com el Mercat de Música Viva de Vic, la FIM de Vilaseca o la Fira Mediterrània de Manresa, entre d'altres circuits.
La preparació del directe, que com tu molt bé deies, és una de les més demanades perquè als grups els agrada preparar aquest moment d'ensenyar el seu projecte cap a fora. També tenim gravació de videoclip, que ara també, com ja sabem, és molt important perquè tot és molt visual.
Amb aquesta nova convocatòria, la Casa de la Música de l'Hospitalet aposta per la promoció del talent emergent i la construcció d'un teixit musical divers, oferint espais i recursos perquè els nous projectes puguin créixer, consolidar-se i connectar amb el públic.
El Club Muntanyenc de l'Hospitalet va aprofitar la caminada popular per Collserola per homenatjar a Josep Gil i Joan Jiménez, dos socis que van morir aquest any i que col·laboraven intensament en aquest acte, tot i tenir més de 90 anys. En aquesta edició, número 32 de la caminada, que es va celebrar diumenge, es van inscriure 65 persones. El recorregut de gairebé 12 quilòmetres va sortir de prop de Vallvidrera, recorrent camins per la falda de la muntanya amb vistes a Barcelona i l'Hospitalet. Els participants van arribar fins al dipòsit de Finestrelles, Esplugues, que antigament va pertànyer al terme municipal de l'Hospitalet. Des del centre d'estudis van explicar el que va suposar la pèrdua d'aquest indret per la ciutat. Des d'allà, baixant per Collserola, la seixantena de participants van tornar a la ciutat. I us parlem ara d'un expert en reptes de menjar a les xarxes socials, el madrileny Adrián Ortega Pulido, que ha estat a l'Hospitalet per mirar de batre un rècord, ser el primer de l'Estat a menjar una hamburguesa de més de 4 quilos. A banda del Frankfurt Braulios de Santa Eulàlia, el repte de l'hamburguesa també ha comptat amb la col·laboració de l'establiment Quina Barra i la botiga de disseny publicitat JR.
Tot va començar quan es van posar en contacte aquest Frankfurt de l'avinguda del Carrilet a Santa Eulàlia i aquest creador de continguts i reptes de menjar a xarxes socials. Es tractava d'aconseguir un rècord fins ara no assolit a casa nostra: cruspir-se 2,5 quilos d'hamburguesa de vedella, a més d'un quilo de pa, tomàquet, enciam, bacó i formatge de dos tipus. 4,5 quilos de menjar en total. Per facilitar la ingesta, cal tenir en compte el punt de l'hamburguesa, ni massa feta ni massa crua. L'Adri ja és un expert en aquests reptes tan típics de xarxes socials, y explicaba que cal fer-ho amb mètode.
He hecho muchos retos, pero es verdad que va a ser la hamburguesa unificada en un solo pan y una sola carne, en este caso tres, más complicado que me haya enfrentado. O sea, ya lo que voy a hacer hoy es un auténtico récord, 4 kilos más de 4 kilos, una pasada. Sería controlar, muy bien dicho, el diafragma, el aire que entra, porque al final mucha gente se acaba llenando más de aire que de cantidad y por eso no puede más.
L'Adri, que fa molt d'esport i per tant crema un munt de calories, destacava que aquesta mena de reptes han de ser una excepció i posa l'accent a la necessitat de fer dieta saludable i activitat física.
Es algo puntual que se hace, también el entrenamiento que hagas y ya por último gimnasio. Y al final pues eso desemboca en que puede gastar muchas calorías.
El repte de l'hamburguesa ha comptat amb la col·laboració d'altres establiments de Santa Eulàlia, que han fet el pa de quilo que encabia els tres talls d'hamburguesa i la samarreta promocional.
Sí, está muy bien, la camiseta también es un chico del barrio que luego vendrá, el que no lo hace. Yo ya trabajo con el barrio, o sea, mis bocadillos, mis hamburguesas tienen los nombres de tiendas del barrio.
Desde que abrimos Quina Barra siempre he intentado hacer ese tipo de cosas y ella me lo ha puesto en bandeja y digo, pues perfecto, yo me acoplo y me añado a todo.
Es una colaboración y para que en el barrio se conozcan todos los comercios que hay y entre nosotros colaborar y bueno, tener un buen ambiente, porque tenemos que hacer barrio. Si no hacemos barrio, la gente se nos va fuera.
¿Es va poder empassar l'Adri aquella enormitat d'hamburguesa? Doncs caldrà esperar fins que aquest generador de teca a xarxes socials i els tres establiments de Santa Eulàlia ho desvetllin a les seves xarxes socials.
La penya madridista de Belvitge ha estat la seu de la presentació a Catalunya del llibre Anatomia de un Negreirato, una publicació que relata en tot humor algunes de les claus del cas Negreira i la implicació amb el Futbol Club Barcelona.
Un dels noms més controvertits dels darrers anys en el món del futbol és el de José María Enríquez Negreira, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres durant 25 anys. La seva relació amb el Futbol Club Barcelona ha generat una enorme polèmica i encara ho fa. I sobre tot això tracta Anatomia d'un Negreirato, llibre escrit per Rafael Gómez de Parada i presentat a la seu de la penya madridista de Belvitge, amb la col·laboració de la penya madridista de l'Hospitalet 1902. El llibre explica com seria un hipotètic judici del cas Negreira, en tot humor, però també amb molta crítica.
Pues fíjate, más sencillo de lo que puede parecer. El libro tiene muchísima información, hay 12 páginas de bibliografía al final, pero yo cada capítulo, teniendo muy claro los personajes que iban a salir, lo que hacía era buscar todo lo que ha dicho cada una de esas personas sobre el caso Negreira. Y entonces la historia fluía sola, porque a lo que se dedicaban el fiscal o la abogada del Real Madrid era tratar de desmontar cada una de las coartadas o de las excusas que daban los Tebas, Medina Cantalejo, Rubiales, Laporta, Rosell y toda la gente involucrada en el caso de una manera o directa o indirecta. Entonces fue más sencillo de lo que parece porque se trataba de desmontar cada una de las frases que realmente dijeron los personajes.
Un acte que va comptar amb la presència de Javier Alberdi, conegut com a Pepe Collins a la xarxa social X, i del periodista esportiu Tomàs Guas, encarregat de conduir la presentació. Un esdeveniment que omplia d'orgull a les persones organitzadores que treballaven per fer-ho possible des del passat mes d'agost.
Me propusieron la oportunidad de poderlo hacer aquí en la Peña de Belvitge. Entonces, bueno, hasta que se han cuadrado un poco para que pudieran asistir el autor, las personas que han venido, Tomás Guas y todos, pues se ha ido un poquito alargando hasta el día de hoy.
Com el mateix autor diu, és complicat que el judici que ell ha imaginat es faci realitat algun dia. Així, cada moment, només queda el llibre Anatomia de un Negreirato.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Neguit entre les famílies del Pineda i del Xaloc després que els centres els hi hagin comunicat un pla de refundació per preservar la segregació per sexes que comportaria una pèrdua del concert econòmic amb la Generalitat. Això suposaria un augment de les quotes que les famílies veuen complicat assumir. Per això s'han unit per aturar una possible privatització dels centres. Després de 2 anys del seu naixement, la cooperativa d'habitatge Les Juntes ja compta amb 8 propietats i dona llar a una trentena de persones. Aquesta setmana han realitzat un taller de serigrafia. Les samarretes que han creat les posaran a la venda per recaptar fons perquè permetin ampliar aquest parc d'habitatges. La Casa de la Música de l'Hospitalet obre una nova convocatòria d'ajuts a la creació musical destinada a bandes, col·lectius i músics emergents. El termini per presentar-se s'allargarà fins al 15 de desembre. Les propostes seleccionades podran elaborar el seu propi videoclip i participar en festivals de referència com el Mercat de Música Viva de Vic o la Fira Mediterrània de Manresa, entre d'altres. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.